Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els Mossos d'Esquadra detenen cada dia 22 persones a Catalunya per violències masclistes dins de l'àmbit de la parella. Són dades de la policia que constaten un augment del 8% de detencions més que l'any passat. Hi ha prop d'un centenar de dones amb protecció policial. Nou cas de possibles abusos sexuals per part d'un altre escolapi, Josep Maria Canet, al Senegal, entre els anys 92 i 2005, quan dirigia l'església Escola. Segons la denúncia, tant hauria abusat d'alumnes com de nens de la població. L'ordre ho ha traslladat a la fiscalia a les autoritats senegaleses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa davant Pedro Sánchez una nova etapa de relacions amb l'Estat basades en la normalitat i la convivència. Els dos presidents també acorden, en la seva primera reunió a la Moncloa, impulsar el nou finançament i el traspàs de Rodalies, així com mesures per lluitar contra la delinqüència multireincident. El govern espanyol descarta que l'empresari Víctor de Aldama, el presumpte cervell de la trama Coldo, pugui aportar proves que demostrin la implicació de Pedro Sánchez i diversos ministres del seu govern en l'entramat corrupte. El PP continua carregant contra el PSOE i insisteix que Sánchez ha de dimitir. L'OTAN reitera el seu suport total a Ucraïna i assegura que ni la capacitat de Rússia de llançar míssils hipersònics, com el d'ahir, ni les amenaces de Putin d'una escalada que afecti els països occidentals els dissuadiran de la seva posició. L'ONU i diverses potències internacionals criden a la moderació. El primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, desafia la resolució del TPI contra Benjamin Netanyahu i convidarà el primer ministre israelià a Budapest. També la Xina i els Estats Units critiquen l'ordre d'arrest internacional de Netanyahu per crims de guerra, mentre que l'Iran la celebra. Per la seva banda, Netanyahu acusa el tribunal d'antisemitisme. Les companyies de baix cost sancionades pel Ministeri de Consum presentaran un recurs als tribunals i demanaran mesures cautelars per poder continuar cobrant per equipatge de cabina. El govern espanyol ha sancionat Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian i Volotea amb gairebé 180 milions d'euros per pràctiques abusives. I en marxa aquest matí, des d'aquest matí, el gran recapte del Banc dels Aliments, que dura fins demà i que ha mobilitzat 16.000 voluntaris. La d'aquest any és una edició amb la mirada posada als damnificats pels aiguats del País Valencià, a qui es farà arribar la meitat de la recaptació. Els esports.
Avui juga el Barça de bàsquet, serà a partir de 8:45, visitant el Bayern de Munic a l'onzena jornada de l'Eurolliga. Els dos conjunts arriben empatats, amb 7 victòries i 3 derrotes, a aquest partit. També avui torna la Lliga Masculina de Futbol amb el partit Getafe-Valladolid, que començarà a les 9 del vespre. Demà, duel català Girona-Espanyol. El Barça visitarà el camp del Celta.
I el temps, com sempre, assolellat i amb visibilitat excel·lent, un cel ben net, ventades fortes del nord al Pirineu, l'Empordà i les comarques del sud de Tarragona. A la resta, el vent serà moderat i amb tendència a baixar de força. Ennuvolat i alguna nevada feble a la Vall d'Aran cap als 1.200 metres. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Cada dia es detenen a Catalunya 22 persones per violències masclistes. Xifres que expliquen ara mateix els Mossos d'Esquadra i que queden restringides per això a l'àmbit de la parella. Això vol dir que aquí, doncs, possiblement no hi ha quantificades les detencions pel mateix delicte que no es concentren en l'àmbit familiar. Les estadístiques de la policia catalana, que sempre arriben poc abans del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, que és aquest dilluns 25 de novembre, proven que l'augment augment respecte del 2023 és del 8%. Hem sortit al carrer per veure com està funcionant la 16a edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments, que aquest any ha posat el focus en els damnificats pel pas de l'Adan al País Valencià, ja que la meitat de tot el que es recapti anirà destinat als pobles més afectats per les riuades de finals d'octubre, principis de novembre. Els organitzadors demanen especialment, si algú hi vol col·laborar, llet, oli i conserves. També hem anat al barri de les Corts de Barcelona per parlar amb els veïns del voltant del Camp Nou, ara que hem sabut que el Barça ha confirmat que la tornada a l'estadi no es farà fins al febrer, tot i que les obres encara no estaran acabades i els veïns, bàsicament, es queixen dels problemes de mobilitat, però també del vandalisme. Passarem per Lleida, on els barris de Pardinyes i Balàfia han dit adeu a la recollida de residus porta a porta perquè, senzillament, era un desastre. Ningú feia cas i molts portaven les escombraries a altres barris. Per tant, tornen a tenir contenidors. I explicarem que, finalment, avui s'obre el trànsit la reivindicada variant d'anglès que connecta la C63 i la Nacional 141. Això permetrà treure els vehicles de dins del nucli urbà d'aquest municipi de la Selva. Les obres que es van adjudicar l'estiu del 2020 en plena pandèmia s'han retardat molt més per la mateixa Covid i també altres complicacions, especialment a l'hora de fer el túnel. Al Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem i ho fem amb aquesta xifra impactant. Els Mossos detenen cada dia 22 persones a Catalunya per violències masclistes dins l'àmbit de la parella. Són dades de la policia a les portes del 25N, el dia per l'eliminació de les violències contra la dona, això és dilluns. Fins l'octubre, els Mossos han detingut 6.500 persones per aquesta raó, un 8% més que l'any passat. Hi ha un centenar de dones en protecció policial i s'incrementen les denúncies per violències en parelles també menors d'edat. A la comissaria de les Corts de Barcelona, seguint la compareixença dels Mossos, i tenim el nostre company Miquel Jarque, que ara ens ho explica. Bon dia, Miquel.
Hola, molt bon dia. Sí, i diguem, la part més negra d'aquestes xifres doncs són les 16 dones que van morir assassinades enguany per violència masclista, 13 a mans de les seves parelles i exparelles i 3 en àmbit de violència masclista familiar per part dels seus fills. Ara mateix s'està desgranant tot aquest gran estudi que fa anualment els Mossos d'Esquadra. La portaveu del cos, la inspectora Montserrat Escudé, ha explicat quines són les principals tipologies delictives denunciades en l'àmbit de la violència de gènere.
Les principals conductes denunciades són el delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar, el delicte d'amenaces, el delicte de trencament de condemna i el de violència física psíquica habitual. Aquests quatre delictes, aquestes quatre conductes, conformen aproximadament un 80% del total de les conductes denunciades.
L'increment més significatiu respecte a l'any passat en l'àmbit de la violència masclista de parella la trobem en la violència sexual i la temptativa d'homicidi i d'assetjament i la detenció il·legal. També a destacar, en el cas de les joves, el nombre de denúncies d'agressions sexuals amb penetració i sense violència ni intimidació. Ha passat de 7 a 20 casos, és un increment percentual alt, però la portaveu Escudé l'ha volgut destacar.
En quant a la violència sexual en la parella o exparella, també ha incrementat, i ha incrementat especialment amb una conducta, amb un tipus delictiu concret, que són les agressions sexuals amb penetració, sense violència i intimidació, amb menors de 16 anys. D'acord? L'augment més significatiu de denúncies que hem tingut d'aquestes conductes, de 7 denúncies que vam tenir a l'any 2023, a 20 casos, a 20 denúncies que hem tingut a l'any 2024.
I aquest increment de tipologia delictiva d'agressió sexual a menors de 16 anys, tal i com explicava la portaveu Escudé, s'explica en part en la instauració i en el reconeixement per part de les víctimes de la llei del consentiment, de la llei del sí és sí.
En relació al consentiment, que aquí sí que hi ha un punt d'inflexió molt important, que és l'aprovació de la llei orgànica. Els joves, no, si ens centrem en els joves, que són menors de 16 anys, han entès que perquè estiguis patint violència no cal que t'intimidin i no cal que t'agredeixin físicament. Senzillament, que no respectin el teu consentiment és violència, és una agressió sexual i és un delicte, i per tant el pots anar a denunciar.
Aquí també s'ha explicat i s'ha subratllat la futura creació imminent de la Comissaria General de la Dona, que permetrà fer un abordatge integral de les violències masclistes i coordinar tots els casos.
Gràcies, doncs, Miquel Jarque, des de la Comissaria dels Mossos de les Corts. Bon dia.
Bon dia.
1:10, en marxa des d'aquest matí el gran recapte del Banc dels Aliments, que arriba a la 16a edició, una edició amb la mirada posada en els damnificats pels aiguats del País Valencià, a qui es farà arribar la meitat de la recaptació. S'han mobilitzat 16.000 voluntaris i els organitzadors reclamen especialment oli, llet i conserves. Doncs connectem amb la unitat mòbil que ha fet el seguiment de la primera jornada amb en José Antonio Muñoz i la Marriera. El punt d'arrencada aquest any era el mercat de la Sagrada Família a Barcelona. Marc, què diuen els organitzadors?
Bon dia, doncs, que l'edició d'enguany té un doble repte: omplir les reserves dels bancs d'aliments de Catalunya, que beneficien unes 230.000 persones, i a la vegada també ajudar els afectats del País Valencià en col·laboració amb els bancs d'aliments d'allà. Elisabet Viladomiu és la vicepresidenta del Banc de Barcelona.
Esperem doblar la solidaritat. Sempre ha sigut un gran recapte, sempre han sigut extraordinaris. La societat catalana s'aboca els uns pels altres, però aquesta vegada farem una mirada una mica més enllà. Intentarem ser molt solidaris i voldrem ser solidaris amb els nostres veïns de les zones afectades.
Una cita solidària que és possible gràcies als 16.000 voluntaris que hi participen. Molts són d'entitats socials, però també hem trobat molts escolars que avui era el seu primer dia que feien voluntariat.
Marc, després heu anat a un dels districtes amb menys renda per càpita de Barcelona, que és Nou Barris, a veure com estava funcionant el gran recapte. I què us heu trobat?
Sí, hem visitat dos supermercats i, com a la Sagrada Família, les caixes s'anaven omplint mica en mica, sobretot de gent del barri que any rere any col·labora amb el gran recapte.
Todos los años colaboro. Me parece que es la forma más directa de hacerlo, ¿no? Viene y sabes que lo dejas aquí y que lo van a repartir. Este año colaboro un poquito más porque así comparte un poco también con la gente de Valencia, ¿no?
Fa falta. Yo por eso he participat, porque veig que fa falta. No és perquè em sobre, sinó perquè puc fer una ajuda. Ara per Nadal, cada any.
La recollida física d'aliments s'allargarà fins demà i les donacions econòmiques es poden fer fins al 5 de desembre.
I també hem anat a veure un dels districtes amb la renda per càpita més alta de la capital catalana, les Corts, amb l'Aitana Vesga i la Sara Gañete.
Hola, bon dia, Marta. Nosaltres ens hem desplaçat aquí al Caprabo, que hi ha a l'Illa Diagonal, situat al districte de les Corts, perquè és un supermercat doncs, bastant gran, bastant important, aquí en aquesta zona. Aquí el dia ha començat fluix, però s'ha anat animant. En Pere, que fa 3 anys que és voluntari en aquest establiment, ens diu que no és pel lloc, sinó per l'horari.
L'horari amb més moviment, amb més donatius, dissabte, tot el dia, i divendres per la tarda. Realment el dematí, dintre dels horaris, és el més fluix.
Aquest any els falten voluntaris. Aquí, de fet, n'hi hauria d'haver 10 i n'hi ha només 6. I entre les persones que fan donatius només hem trobat col·laboradors ja habituals.
Cada any. Cada vez que están pidiendo, que piden más que nada, siempre cojo cosas.
Col·laboradors ja habituals i pràcticament tot dones, com destaca la Pilar, que és voluntària des de fa 4 anys.
La majoria. Veig que les dones estem a tot arreu, eh?
Malgrat tenir experiències prèvies, algunes de les persones que han participat han demanat què és el que aquest any es necessitava amb més urgència.
Bueno, aquesta vegada he sentit que els que feia falta oli, llet, pasta, llegums, i bàsicament he comprat això.
Són coses que no se pongan malas, enlatado y paquete y cosas lo que más o menos me ha dicho la chica.
I han rebut bé la iniciativa d'enviar part d'aquesta recollida solidària als afectats per la Dana de València.
La residència Fundació Hospital Sant Pere de Vilassar de Dalt al Maresme haurà de fer front a sancions que pugen a més de 100.000 euros per faltes greus detectades per la inspecció. Algunes d'aquestes deficiències, com les que fan referència a l'alimentació dels avis i al subministrament de medicaments, ara ja s'han resolt. Anem a Vilassar de Dalt. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
En aquests moments em deies que està reunit el patronat de la Fundació.
Mira, just acaben de sortir ara mateix per la porta. De fet, el patronat el porten la parròquia i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, i la residència té 65 places, és privada de la Fundació Hospital Sant Pere i atén gent gran i persones amb dependència. Com avançava la Vanguardia i hem pogut confirmar al Catalunya al Dia, el geriàtric té diferents expedients per faltes, algunes greus, a les quals haurà de fer front. Així ho ha confirmat a Catalunya Ràdio el director general del Departament de Drets Socials, Raúl Moreno.
S'ha actuat correctament. El que s'ha fet ha estat valorar quines han estat les mancances, les deficiències, després del treball que ha fet el servei d'inspecció, que ha trobat irregularitats molt importants en aquesta residència, i s'han posat les sancions oportunes. Val a dir que la darrera inspecció del mes de febrer aquesta residència ja tenia solucionades aquestes deficiències, però efectivament haurà de fer front, doncs, a les sancions que s'han posat amb anterioritat.
Són sancions al voltant de 100.000, 108.000 euros. Entre les deficiències que s'haurien trobat són tenir els avis tancats a les habitacions sense sortir, donar el menjar a deshores, tard o poca quantitat, i problemes també amb l'administració de medicaments. Una situació que va portar el grup de Junts al Parlament a presentar diferents preguntes al govern. Ho va fer Judit Toronjo.
Per quin motiu el Departament de Drets Socials havia paralitzat l'execució dels expedients sancionadors? També van fer la petició expressa de documentació de tots aquests expedients sancionadors. Hem tingut resposta justament aquesta setmana. Ens contesten que no hi ha expedients sancionadors. Era conegut que hi havien hagut inspeccions amb sancions reiterades per faltes greus, situacions de descontrol inclús per part de la gestió i per al subministrament de medicaments amb algunes persones.
Just ara també el patronat ens fa arribar un comunicat on assumeix que hi ha hagut aquestes deficiències greus, però que ja s'ha revertit la situació. L'alcaldessa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró, que forma part d'aquest patronat i que ara mateix ha sortit de la reunió, ens diu que quan es parla d'avis sols a les habitacions era el temps de Covid i que la residència va ser de les qualificades de color verd, sense cap defunció.
Pràcticament passen 2 minuts d'un quart de dues. Com sempre a aquesta hora, mirem com tenim la circulació del país i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. En primer lloc, compte si heu de circular amb els cops de vent perquè poden dificultar força la circulació i passa a diferents punts del país. Per exemple, a l'AP7 encara hi ha aturades de Gelida fins a Subirats, sentit sud, i és fruit de la caiguda d'arbres que manté un carrer tallat. A l'AP7 mateix també hi ha cua, de Vilobí d'Onyà fins a Riudellots de la Selva, sentit Girona. Això és per un accident. S'estan retirant els vehicles accidentats i hi ha un carrer tallat. I l'AP23 amb cua compacta de Molins de Rei al Papiol, sentit Martorell, per una altra col·lisió que talla un carril. Pel que fa al transport públic, encara us podeu trobar retards de més de 20 minuts a diferents trens de les línies R1, RG1, R2 Nord i R11. Això és conseqüència d'un tren avariat al Clot que fa molta estona que han retirat, i d'altra banda encara trens fora d'horari a les línies R13 i R4 per diferents incidències al llarg del matí resoltres fa estona. Això és tot. Tindreu més informació en noves connexions.
I ens queda el temps, la previsió per avui i l'abans del cap de setmana amb en Dani Ramírez.
Avui de cop i volta hem notat que arriba l'hivern al Pirineu, al Prepirineu, això es mantindrà amb aire fred per inèrcia fins la matinada de demà dissabte, però al llarg del dia hi haurà un canvi sobtat de vent, tot gira cap a sud a mesura que avança el matí i migdia. El vent ja no serà tan intens, però en contrari, totalment vent del sud-sud-oest que farà pujar la temperatura de forma sobtada també demà al migdia al Pirineu. Hi pot haver valors 10-12 graus més elevats que no pas aquest divendres, i encara pot pujar 2 o 3 graus diumenge i dilluns amb aquest vent del sud que portarà més humitat. I tot i que avui preveiem sol a bona part del país, doncs arribaran núvols amb aquesta humitat del vent del sud, vent d'origen marítim, que ens portarà nuvolades al litoral, prelitoral, fins i tot algun plogim, alguna roina, algun petit xàfec pot arribar a caure demà dissabte entre Barcelona, Tarragona, la zona litoral i prelitoral, diumenge també a la Catalunya central, Prepirineu, interior i sud de Girona, es pot escapar alguna espurna. Ja diem que canvia radicalment el temps aquest cap de setmana pel que fa al vent, pel que fa a la temperatura que puja, però també l'aspecte del cel més ennuvolat. Les últimes hores el vent del nord de tramuntana s'ha enfortit molt de matinada a la zona de muntanya de Portbou, 144 km per hora, a la Llacuna han fregat els 80 km per hora, a la Noia, però també aquest migdia cops de 90 90, 95 per hora a la Riba i a la zona de Siurana. Ja diem que demà el vent serà de sud, res de tramuntana, i el cel s'anirà ennuvolant, encara amb grans clarianes al Pirineu. Per cert, encara núvols abundants a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, alguna petita nevada que pot caure a 1.200, 1.400 metres avui.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La setmana que s'ha sabut que el Barça tornarà al Camp Nou el 15 de febrer, hem anat a preguntar als veïns del districte de les Corts com creuen que els afectarà conviure amb el que serà l'estadi més gran d'Europa amb capacitat per 104.000 espectadors. Vaja, qui ha anat és en Joan García. Joan, amb què has parlat i què t'han explicat?
Bon dia, Marta. Doncs amb les associacions de veïns de Camp Nou i de Sant Ramon. A tocar de les grans grues, que continuen fent les obres que esteu sentint, de la travessera de les Corts, la presidenta de l'associació de veïns de Camp Nou, Anna Ramon, ens ho deia així de clar: a mitjans de febrer els canviarà la vida.
La veritat és que estem molt tranquils ara, les coses com siguin, perquè tenim un barri tranquil. Però sí que és veritat que això ens tornarà a canviar la vida per tot el que porta. Tot el que porta de trànsit, d'incivisme. No sé si encara estarà preparat el camp perquè pugui entrar totes aquestes 60.000 persones.
De moment, a partir del 15 de febrer, l'estadi obrirà amb un 60% de capacitat. Però quan estigui acabat, el futur pàrquing soterrat s'hi espera que hi entrin 2.400 cotxes i 1.400 motos. Els veïns pateixen pels problemes de mobilitat que es puguin generar sobre tota la travessera.
Des del carrer Comandante Benítez fins a Hospitalet, si abans teníem 4 carrils, ara en tenim només que 2 de circulació i 2 que són pels autobusos. Encabat això és un embut que tenim aquí. Clar, això és a nosaltres, ens treuen que puguem entrar també bé a casa nostra. Són cues, és contaminació, són sorolls.
Per prevenir el possible caos, totes les associacions apel·len a l'ús del transport públic. Andrés Quílez presideix la de Sant Ramon.
Lo que esperamos es que la máxima gente venga con tranvía, metro, transporte público, que esta zona está muy bien comunicada.
I fa aquestes peticions.
La salida de la avenida Chile, que no se corte para los vecinos, para que puedan entrar y salir. Otra es la rotonda, que se mide de reestructurar. Y luego aquí en la travesera, que es donde se nos salía mucho atasco con el tema de las líneas estas de autobuses que van a Vilafranca y Vallirana. Busquémosle una situación donde no moleste.
Fins ara un 43% dels socis que anaven al Camp Nou els dies de partit ho feien en cotxe o en moto. Ara el pla de mobilitat que prepara l'Ajuntament vol reduir aquest percentatge de l'ús del vehicle privat i que no arribi al 30%.
Joan, a banda de la mobilitat, quins altres problemes veuen a venir els veïns?
El de l'incivisme, per part de grups que no entren a l'estadi i que es queden al voltant del Gol Sud, que és on hi ha tots els bars. L'Anna Ramon ens ha ensenyat imatges de locals i mobiliari amb destrosses i ús de bengales. Agraeix la labor de Mossos i Guàrdia Urbana i demana que, quan hi hagi partit, es tanquin els jardins de Bacardí per preservar-los o barri.
I tenim el jardí Bacardí, que és un foco d'alcohol, de droga, de pixums, de petardos, bengales. La gent allà també té que entrar per casa seva. I el que s'està demanant és que aquest jardí es tanqui. El mateix que està tancat maternitat, per seguretat.
Encara amb el soroll a les obres de fons, ara les associacions de veïns estan pendents d'una reunió amb l'Ajuntament per saber més detalls d'això, de com els canviarà la vida, com ens deia al començament l'Anna, amb aquest retorn del Barça al Camp Nou.
A Lleida, els barris de Pardinyes i Balàfia tornaran a tenir un sistema de recollida d'escombraries amb contenidors a partir d'avui. Feia 3 anys que en aquesta zona de Lleida s'aplicava el sistema porta a porta, però el nou govern del PSC ha decidit revertir aquesta mesura perquè asseguren que no estava millorant els índexs de recollida. De fet, Julià Albacar, el que defensava la paeria és que la meitat de les escombraries s'acabaven abocant en altres zones de la ciutat.
Bon dia, Marta. Sí, exacte. El sistema es va començar a aplicar el 2021 durant el govern d'Esquerra, Junts i el Comú. Una mesura, però, que amb el canvi de color a la paeria, l'actual govern del PSC va decidir tirar enrere perquè asseguren que no estava funcionant. Això es deu al fet que, segons dades de l'Ajuntament, la meitat de la brossa generada en aquests dos barris acabava abocada en altres zones de la ciutat, provocant una saturació dels contenidors.
I els veïns què hi diuen?
Doncs hem pogut parlar amb alguns d'ells i s'han mostrat satisfets pel canvi.
Hi havia més abandonament de bosses d'escombraries pel costat dels contenidors. No estava ben regulat. Penso que és una decisió acertada, la de posar les illes de contenidors, i beneficiarà el barri.
Jo prefereixo els contenidors, perquè el tema porta a porta era brutícia i animals pel carrer sueltos i tot de piles que a vegades no podies passar ni per la acera.
Jo crec que és una mica absurd això del porta a porta, perquè si treballes a un barri, doncs realment t'endús la basura pel matí i la tires allí al barri que no fan la porta a porta.
Des d'avui ja podran tornar a tirar la brossa en els més de 120 nous contenidors que s'han instal·lat en els dos barris. Això sí, amb la majoria que hem parlat ens han explicat que volen continuar reciclant perquè ja s'hi han acostumat. I un darrer apunt, recordem que la taxa de reciclatge a Lleida és del 38%, per sota de la mitjana catalana, tot i que habitual en ciutats de més de 100.000 habitants.
Ens arriben novetats d'última hora, 5 minuts perquè siguin 2:15 del migdia. La mort d'un pare i els seus dos fills al gener al barri d'Horta de Barcelona no va ser un cas de violència vicària, que el pare hagués matat els fills per perjudicar la mare, Quim Balaguer.
És la conclusió a la qual ha arribat el jutjat que ha investigat el cas i que no veu indicis de delicte en els fets. Inicialment, els Mossos van treballar amb la hipòtesi de la violència vicària per bé que l'home no tenia antecedents ni pesava sobre ell cap ordre d'allunyament. Els fets van passar a casa de l'home, al Passeig Universal de Barcelona, districte d'Horta i Guinardó. Tenia els fills de 7 i 10 anys per passar les festes de Nadal amb ell. La mare, en veure que no els hi tornava ni havien anat a l'escola, va avisar els Mossos, que quan van entrar al domicili els van trobar morts tots tres.
Gràcies, Quim. I us parlem ara de novetats sobre el cas del jove que va matar fa 3 anys, que van matar quan feia de vigilant d'una plantació de marihuana a les Borges Blanques i de qui encara, per cert, no ha aparegut el cadàver. Doncs bé, la Fiscalia ha demanat que s'arxivi provisionalment la causa penal per 7 dels 10 investigats. I això deu tenir un objectiu concret, Estela Bussoms?
Hola, Marta. Doncs que passin a ser considerats testimonis i que amb aquest canvi de condició puguin aportar noves pistes per desencallar el cas. Recordem que un investigat pot mentir per protegir-se, però un testimoni no. Ara, en tot cas, falta que el jutjat que porta la instrucció ho accepti. L'advocat de la família del noi, Josep Lluís Jordan, demanarà que la causa es mantingui per a 4 dels sospitosos un mes, però comparteix l'estratègia de la Fiscalia.
Amb obligació, aleshores sí, com a tals testimonis, de dir la veritat i fora de la por de poder-se veure involucrats en un delicte també contra la salut pública, doncs que ens puguin aportar una informació que pot ser crucial a l'hora de poder, primer, trobar el cos d'en Pol, que després de més de 3 anys encara no s'ha aconseguit, i per altra banda, doncs, de limitar perfectament les responsabilitats i el autor, l'autoria en els fets.
Els sospitosos per a qui es demana mantenir la causa són els que, segons les acusacions, haurien participat directament en la mort del vigilant. En concret, l'única persona que fins ara ha estat en presó preventiva per aquest cas i els responsables de la plantació de marihuana de les Borges que vigilava el noi i que el 23 d'octubre del 2021 van anar als Mossos per alertar del crim. Van dir que havien vist el cadàver, però la policia ja no va trobar mai el cos.
Més coses. El govern s'ha compromès a incrementar fins a 8 euros, el doble cara, el recàrrec de la taxa turística que cobra l'Ajuntament de Barcelona per dormir a la ciutat. És un dels acords de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament, en què també hi ha hagut compromisos en matèria d'habitatge. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
El govern es compromet a ampliar el recàrrec de la taxa turística a Barcelona perquè l'Ajuntament pugui cobrar un màxim de 8 euros per persona i nit, el doble cara. És una de les condicions que va posar Esquerra per aprovar les ordenances fiscals. Si s'acabés aplicant, per dormir en un hotel de 5 estrelles es pagarien 11 euros i mig per nit entre l'impost turístic i el recàrrec municipal. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha concretat que l'augment del topall es farà a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'està negociant.
La nostra voluntat és incorporar-ho a la llei de mesures. Saben que ja vam expressar que en el marc de la negociació pressupostària que haurem de fer amb els diferents grups del Parlament, especialment amb aquells que varen donar suport a la investidura del president, Esquerra Republicana i Catalunya en Comú, doncs estarem treballant, o els comuns estarem treballant en aquest àmbit. I la fiscalitat turística és un element que està avui damunt de la taula.
L'alcalde Jaume Collboni no es mulla sobre si el govern municipal apujarà al màxim el recàrrec.
Un cop s'hagi fet, doncs és una decisió que ens reservem prendre en el moment que correspongui. Primer hem de tenir, diguem-ne, la decisió presa en ferm. Avui és un gran pas en aquest sentit, perquè el govern pren el compromís de portar aquesta iniciativa.
El govern s'ha compromès a invertir 120 milions d'euros en habitatge públic a Barcelona. 88 milions serviran per construir a través de l'Incasòl els 600 pisos en els 11 solars cedits per l'Ajuntament. La Generalitat també s'ha compromès a adquirir per habitatge públic les 4 finques de l'Hospital Clínic que es van quedar sense comprador a la subhasta. El govern ha anunciat també que encarregarà el projecte executiu per allargar la línia 4 del metro de la Pau fins a la futura estació intermodal de la Sagrera. La Generalitat i l'Ajuntament finalment han desencallat la construcció del nou centre de coordinació d'emergències al Parc de les Tres Xemeneies del Poble Sec.
Si tens mòbil, tens Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
Descarrega't l'app de Catalunya Ràdio i et mantindrem informat les 24 hores del dia. Des d'on vulguis i quan vulguis, connecta amb Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La Cerdanya impulsarà un pla comarcal per ampliar l'habitatge públic. Aquesta setmana hem conegut un informe en què s'evidencia que en aquella zona encara hi ha moltes possibilitats per oferir pisos a preus assequibles o per construir nous habitatges de protecció oficial. Anem a Puigcerdà. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia. Sí, l'accés a l'habitatge és un problema prioritari a la Cerdanya. Ajuntaments i consells comarcals no tenen massa eines per resoldre-ho, però aquí ho estan intentant. El primer que han fet és un inventari d'habitatge públic municipal que ha dirigit l'arquitecte Ariadna Luesma.
Vol ser una radiografia de l'estat actual dels habitatges de titularitat pública.
Primera sorpresa, han trobat que a la Cerdanya hi ha 86 pisos municipals, però el 25% estan buits, tancats. Ara treballaran per rehabilitar-los i posar-los a lloguer assequible. I segona sorpresa, han descobert que municipis com Bolví, Llívia o Puigcerdà tenen molts terrenys públics per habitatges de protecció oficial. Diu que ara cal buscar maneres de poder-los construir.
Això el que ens ha fet també ser conscients de que tenim bastant de sòl per construir i que hem de seguir treballant perquè això sigui una realitat.
Eloi, últimament s'està parlant molt de la problemàtica de l'habitatge a la Cerdanya, que és el que està passant.
Sí, és cert, que hi ha com un xup-xup des de fa mesos. És un problema molt greu, com dèiem. També ara s'ha creat la plataforma Pirineu Viu, que reivindica això, no?, el dret a l'habitatge assequible a les comarques pirinenques. El portaveu Arnau Corberó ho explica així.
Sobretot hi ha molt lloguer turístic que el que fa és usurpar habitatge que podria ser de primera residència i està dedicat únic i exclusivament a l'ús turístic, no?, al negoci. I gent que haurà de marxar, no? Com ja està passant, per exemple, a Cerdanya, que la gent està marxant al Berguedà o al Ripollès.
També ha nascut la plataforma Trinxat Cerdanya, que denuncia la pressió turística en aquesta comarca, i la cirereta del pastís ha sigut aquests dies quan uns activistes del col·lectiu Arran han fet pintades a la casa del Gerard Piqué, aquí a Bolví de Cerdanya.
Deixem ben clar que el nostre territori, els picos de Barcelona, que venen a divertir-se amb les pistes d'esquí, els camps de golf...
És aquest vídeo on denuncien que els joves de la Cerdanya no troben habitatge digne per culpa dels picos i especuladors, textualment. Una acció molt polèmica i que ha sigut molt viral, també.
Gràcies, Eloi. I si parlem de la vall d'avui, doncs només un 17% dels habitatges en aquesta zona són primeres residències. Això és el que conclou un altre estudi encarregat pel municipi que posarà en marxa mesures per incentivar que els pisos buits també es puguin posar a lloguer. En la mateixa línia, menys d'un 5% dels habitatges es destinen, Pau Rovira, a lloguer de llarga durada.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, tot plegat dificulta que nous residents s'estableixin aquí al territori de forma permanent. Així ho conclou, com deies, l'estudi fet per l'Ajuntament, que mostra també que hi ha una concentració de gairebé 37 pisos turístics per cada 100 habitants, cosa que obligaria a reduir en un 73% el nombre de llicències en un futur. El tècnic Cristian Mora, autor d'aquest estudi, ens ha explicat les causes d'aquestes xifres.
Que és una zona turística, principalment, molt estacionària, doncs a l'hivern hi ha gent, hi ha
l'estiu també, però la resta de l'any doncs no viu tanta gent. I el model constructiu que se va fer aquí, que va ser quan se va crear l'estació d'esquí i estava tot com una mica enfocat al turisme, no? I aleshores no es va pensar tant en la gent que vol viure aquí tot l'any. Ara és una mica el contrari, no? El que es busca és pues, que s'estableixi la gent aquí al territori.
Però no tot són males notícies. Mora assegura, doncs, que el parc immobiliari de la Vall d'Avui té un gran potencial de millora, ja que s'han detectat centenars de pisos buits o per reforma, i a més, la intenció del consistori és aplicar de cara al 2025 un paquet de mesures per incentivar la col·laboració dels propietaris perquè ofereixin el lloguer.
La idea és aquests uts que estem per sobre del límit que ens permeten, doncs amb aquests intentarem que passin el lloguer de tot l'any, mitjançant, bueno, a través de la regulació que volem fer municipal i a través doncs, d'això de campanyes informatives i tot, bueno, una sèrie de mesures per intentar captar alguns d'aquests que passin el lloguer de tot l'any.
En aquest sentit, es crearà el punt d'informació d'habitatge per proporcionar informació sobre opcions de lloguer assequible i segur i, a més, totes aquestes actuacions es coordinaran amb la borsa d'habitatges de llarga durada que ofereix ja el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.
La variant d'anglès a la comarca de la Selva es posa en funcionament un traçat d'un quilòmetre i mig amb un túnel de 500 metres que suposarà que deixin de passar pel centre del municipi uns 5.000 vehicles, un 8% dels quals són camions. A Anglès hi tenim la Laia Claret. Laia, era una infraestructura, em deies, molt demanada al poble, oi?
I tant, Marta, bon dia. I, de fet, l'alcalde Jordi Pi Bernat ho ha celebrat d'aquesta manera.
I ja fa com un any que tinc ganes de dir, ciutadans d'Anglès i comarca, ja la tenim aquí, perquè ens ha costat. És una reivindicació de fa 40 anys. La setmana passada parlàvem amb el primer alcalde de la democràcia aquí anglès i ens explicava que vora l'any 82 ell ja va veure un dibuix que més o menys estava dibuixat al túnel per on passa. Han sigut 40 anys i 4 mesos, perquè des de que ja ho teníem tot a punt, també s'ha fet una mica llarg, però tot està bé el que acaba bé.
La infraestructura connecta la Nacional 141E, la via que va cap a Girona, i la C63, que uneix Santa Coloma de Farners amb la Vall d'en Bas. Aquesta connexió permet que els vehicles no hagin de passar per dintre el poble. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha recordat que l'obra és fruit d'un engranatge de diferents governs i que calia fer-la realitat.
Soc ben conscient que arribo molt honorada i agraïda al final d'aquesta cadena d'esforços i, per tant, doncs, sé que aquest era un dia molt, molt esperat i he passat moltes vegades per aquesta carretera i sempre sabem quan es pot obrir i avui sento, per tant, una il·lusió especial perquè som capaços de posar-nos d'acord per fer avançar el país en mobilitat.
El cost de la infraestructura és de 30 milions d'euros. A més, amb aquestes obres també es permet altres canvis, com ara que el carril bici, que fins ara les bicicletes havien de creuar la carretera, ara tenen un pas soterrat anglès. I també permet que els vianants puguin anar a peu fins al cementiri municipal, que és a tocar de l'entrada del túnel. La tecnologia i seguretat d'aquest túnel de la variant compleix estàndards europeus, com assegura la direcció d'obres Soctec. Avui, en l'acte d'obertura, a l'arribada de la consellera, un grup d'una trentena de persones l'esperaven amb estelades i crits d'independència.
Gràcies, Laia. Una quinzena d'entitats de defensa del medi ambient i 200 veïns de la Conca de Barberà i l'Urgell presenten un paquet d'al·legacions per frenar els dos parcs solars més grans que s'han projectat al país. La plataforma SOS Vall del Corb diu que les centrals fotovoltaiques promogudes per Shell incompleixen lleis i normatives urbanístiques de sòl agrari i de protecció del patrimoni cultural. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
De quantes hectàrees estem parlant?
Doncs a veure, els anomenats projectes BCN Solar 1 i 2 ocupen més de 560 hectàrees de sòl agrari de 5 municipis de la Conca de Barberà i 2 de l'Urgell. L'any passat va rebre ja la declaració d'impacte ambiental favorable per part del Ministeri de Transició Ecològica i ara està en marxa la tramitació urbanística. Això és competència de la Generalitat, eh? La plataforma SOS Vall del Corb, que reuneix el grup més important d'entitats i persones que s'oposen a la seva instal·lació, han presentat al·legacions al projecte d'actuació específica que ha redactat la promotora, que és la petroliera Shell. El portaveu del col·lectiu, Guillem Figueres, ens ha explicat que el text deixa moltes coses en l'aire, incompleix normatives i lleis que fan que sigui legal.
Estem convençuts que això no pot tirar endavant tal com està el projecte ara en aquest moment. La llei diu clarament que no es pot ocupar més del 10% de les terres agràries de secà d'un municipi. I aquest projecte doncs, multiplica per 3 aquesta xifra en el cas de passar a nivell tall. Llavors, simplement això no és una qüestió de detall, això és una qüestió de fons, que aquest projecte no es pot tirar endavant.
I què passarà si l'administració no els dona la raó? Doncs, escolteu.
Si mai l'administració ho tirés endavant, estic segur que tornaríem a presentar recursos i aniríem fins on fes falta per parar-ho. i estem segurs que si l'administració no ens dona la raó, els jutges ho faran.
Bé, diuen que la Vall del Corb està patint un assetjament de les energètiques que hi han instal·lat més d'un centenar d'aerogeneradors, una àrea on hi viuen poc més de 6.000 persones, produeix llum per a 50.000 habitants.
Són 2:45. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya investiga la usurpació d'identitat d'uns 150 usuaris de l'aplicació de La Meva Salut. Els ciberdelinqüents han aconseguit canviar la contrasenya i el correu electrònic per poder accedir a totes les dades mèdiques, Mònica Mas.
Sí, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades està intentant aclarir qui hi ha al darrere d'aquest cas. El departament ha avisat les persones afectades, a les quals s'ha bloquejat l'accés en el cas que vulguin entrar a l'aplicació amb usuari i contrasenya. També ha activat un sistema perquè els ciberdelinqüents no puguin canviar les teves dades d'accés sense que ho sàpiga l'usuari. Ens ho explica el coordinador general TIC del Departament de Salut, el Pol Pérez, en declaracions a Catalunya Informació.
La primera és donar més robustesa al mail, saber 8 dígits, més de 8 dígits, amb majúscules, símbols, etcètera, etcètera. Després hem activat un correu electrònic perquè si algú et canvia les teves dades personals, tu reps un correu electrònic dient hi ha hagut canvi, la teva contrasenya o el teu correu o el teu telèfon. Si no has sigut tu, apreta aquí per resetejar.
I a partir del desembre, la primera setmana, s'implantarà un sistema de doble autentificació que suposarà que quan un usuari vulgui entrar a La Meva Salut amb usuari i contrasenya, rebrà un SMS amb un codi numèric al seu telèfon mòbil vinculat que haurà d'introduir a l'aplicació per poder accedir a les seves dades mèdiques. Per ara, però, Marta, no se sap l'objectiu dels ciberdelinqüents perquè no es poden modificar les dades dels pacients ni tampoc obtenir receptes de nous medicaments sense abans fer una visita amb el metge de capçalera. Sí que podrien, però, demanar la renovació de medicaments ja prescrits o una e-consulta. En tot cas, Salut recomana trucar al 061 si ens passa, si creiem que ens han usurpat la identitat a La Meva Salut i també, sobretot, denunciar-ho als Mossos.
Fa uns dies us explicàvem com algunes administracions, per exemple les diputacions de Lleida i Tarragona, aquest any no entregaran lots de Nadal als treballadors arran d'una sentència del Tribunal de Comptes. Doncs avui parlem de les conseqüències que tindrà aquesta decisió perquè la majoria d'aquests lots els preparen entitats socials que calculen que deixaran d'ingressar, atenció, més de 200.000 euros. Noelia Casellas, Lleida, què els suposarà això?
Bon dia, Marta. Doncs, d'entrada, preocupació. Una de les entitats més perjudicades és la Fundació Lleidatana i l'ERCIS. Hem de tenir en compte que la majoria d'administracions treien a concurs la preparació d'aquests lots i que en la majoria dels casos els guanyaven entitats socials, com és el cas d'ILERCIS, que està dedicada a la integració de persones amb discapacitat intel·lectual. Persones que ara, amb aquesta disminució d'encàrrecs, tindran menys feina. Ho explica Isaac Casanovas, gerent de l'entitat.
Cada client d'administració pública, doncs clar, són hores d'ocupació de persones a l'hora de fer el muntatge de lots, amb la qual cosa, pues, a part de la facturació, pues, són hores de persones que ara ben bé pues, ens costa una mica redirigir la seva funció diària.
A banda de la preparació d'aquests lots, també s'incorporaven productes elaborats per altres entitats o petits productors.
Molt el que és producte de proximitat, producte de qualitat, petits productors, vins que anem directament a bodegues.
Un dels afectats és l'obrador de galetes, el Rosal, que gestiona l'associació Alba Tàrrega, que treballa també amb persones amb discapacitat. Sense lots de les administracions deixaran de vendre més d'un miler de paquets de galetes, per exemple. Núria Zendoya és una de les responsables de l'obrador.
Part de la nostra producció anual amb la campanya de Nadal. I dintre de la campanya de Nadal, doncs, el lot és una oportunitat per nosaltres de vendre. I nosaltres col·locàvem lots, doncs, amb el concurs de la Diputació de Lleida, amb comandes que ja havíem tirat endavant, 1.000 i pico caixes d'una referència que ja les teníem fetes.
Tot plegat després que el Tribunal de Comptes condemnés l'alcalde de Venturada, un poble de la Comunitat de Madrid, a fer-se càrrec del cost dels lots després de determinar que no es poden invertir diners públics per a finalitats particulars.
El petit municipi d'Espinelves, a Osona, és un dels emplaçaments on s'està gravant Frontera, la nova pel·lícula dirigida per Judit Colell, un rodatge que ha mobilitzat 200 persones, gairebé tantes com habitants d'aquest poble. 3CAT participa en la producció d'aquest thriller històric. I la nostra corresponsal, la Nàtia Dell, ha assistit a un d'aquests rodatges.
Agradecería que alguien me explicara lo que está pasando aquí.
Bueno, de momento hemos capturado a un judío y en principio...
Uno. ¿Pero uno de cuántos? Desde hace semanas hay un incremento...
Nati, on s'han gravat les seqüències que has vist?
Hola, bon dia. Doncs mira, s'han gravat al mig del bosc amb cotxes d'època, camions militars i controls fronterers. L'acció se situa a la Catalunya del 1943. Republicans que arrisquen la vida per ajudar els jueus a fugir dels nazis pel Pirineu. Judit Colell, directora i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, veu paral·lismes amb l'actualitat.
Dialogant amb el present, m'agrada pensar que la pel·lícula parla d'una comunitat, un poble, en el qual alguns volen denunciar aquestes persones que creuen, alguns volen ajudar, i en el qual alguns simplement miren cap a un altre costat com si no anés amb ells o com si no estigués passant. I això també és una mica el que passa avui en dia amb les persones que es troben en aquestes circumstàncies.
I li hem preguntat per què Espinelves?
Perquè és una preciositat i perquè vam rodar una... Però també per qüestions de logística i de producció necessitàvem rodar a prop de Barcelona i realment vam trobar aquest entorn del Montseny que és espectacular.
Miqui Esparvé és un dels protagonistes que acaba oferint asil als jueus. Un exemple de solidaritat davant la desesperació.
No recordava cap pel·lícula que abordés precisament això en relació al conflicte de la Segona Guerra Mundial des d'aquí, és a dir, amb tot un grup de gent que venen amb les ferides molt recents de tot el que ha passat i que alhora es troben davant una nova variable que no contemplaven. Tornem a veure la misèria, tornem a veure el dolor, tornem a veure la barbària i què fem davant d'això, no?
Jordi Sánchez, que és el primer cop que treballa sota la direcció de la Judit, fa d'alcalde. Un personatge diu que no té escrúpols.
Feixista, està absolutament venut als alemanys, és un interessat que juga a dos bandes, és un poca solta que es va casar en el seu dia amb la pubilla i llavors no l'havien tingut mai en consideració i se sent que és qui sap què, no? I llavors és, bueno, destrossa qui faci falta per aconseguir els seus objectius. Vaja, és molt dolent.
I també el sentirem parlant pallarès.
No et podria dir moltes cosetes de los ocellets i d'aquestes cosetes, però ja ho veureu a la pel·lícula, haureu d'esperar una miqueta.
Però encara hem pogut conversar amb un altre dels actors, com Asier Echandía, que fa de guàrdia civil.
La figuración es maravillosa, con el arte, que es maravilloso, con el vestuario, te transporta totalmente a la época, con el terreno en los Pirineos. Creo que que és molt emocionant. Jo, tot el que he vist en Combo és molt emocionant.
Un altre nom destacat de l'elenc, Bruna Cusí o Maria Rodríguez Soto. Frontera amb guió de Miquel Ibáñez i Gerard Jiménez és un film trepidant i d'acció que podrem veure a la tardor a través de Filmax.
El projecte Els ulls de la història arriba a la cartoixa d'Escala Dei, al Priorat. És una revisió del projecte museogràfic amb nova tecnologia immersiva que el Departament de Cultura està fent en diferents elements del patrimoni català per acostar-los al gran públic de manera més vivencial. I a la cartoixa d'Escala Dei tenim a Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia, Marta.
En què consisteix la proposta?
Mira, al marge de renovar tota la senyalètica d'aquest espai, podríem dir que aquesta és l'evolució de les tradicionals guies multimèdia. El visitant, ara, a partir d'ara, pot fer un viatge en el temps gairebé complet i formar part també de la comunitat monacal amb projeccions 3D immersives totals i també amb recreacions sonores de com era la vida a la cartoixa. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
La possibilitat de fer un viatge en el temps per entendre, doncs, la vida en aquesta cartoixa en el passat. El dia a dia d'una tria vital d'unes persones que s'apartaven del món per viure en solitud, en silenci, en oració, i que jo espero que ajudin, doncs, a entendre millor com passava la vida aquí.
Però és que la nova proposta museogràfica engloba també nous recursos interpretatius al marge de la senyalització i una nova guia multimèdia que recreen els espais tal com eren originàriament.
Estàs a punt de travessar l'emblemàtic arc que dona pas a la zona de clausura de la cartoixa.
També hi ha una instal·lació audiovisual, El silenci etern, al capítol dels pares, i una experiència de realitat virtual on el pintor cartoixà Joaquim Juncós, artífex de la decoració de l'església al segle XVII, guia el visitant a través de diferents moments de la vida del monestir.
Heu estat mai al taller d'un pintor? Jo m'he criat amb l'olor de trementina clavada al nas. Aquí, al taller del meu pare, a Cornudella de Montsant.
I on més es podrà tenir una experiència com aquesta?
De fet, la cartoixa és el segon element del patrimoni on s'implanta aquesta revisió museogràfica. Ara fa uns mesos ja es va fer el renovat centre d'interpretació de l'art rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, a les Garrigues. Es va convertir en el que seria el primer que aplicava aquests nous recursos interpretatius dels ulls de la història. L'objectiu és socialitzar més el patrimoni, segons la consellera.
La part de la socialització, com no pot ser d'una altra manera, serà una part molt important i continuarà sent una part molt important. Aquesta ha de ser la legislatura dels drets culturals. culturals, que ens dona l'oportunitat de cohesionar-nos entre nosaltres, d'explicar-nos com a comunitat.
Els altres elements del patrimoni on s'aplicarà aquesta nova tecnologia seran el conjunt de la Vall de Boí, molt aviat, segurament a principis de l'any que ve, també el monestir de Sant Pere de Rodes i el castell de Miravet. També es farà un recurs educatiu molt potent per treballar tots aquests elements del patrimoni a les aules.
El Festival Internacional de Fotografia SCAN a Tarragona aposta per obrir aquesta disciplina al gran públic a través de visites, comentades, rutes o també tallers de fotografia. És el cas del que està destinat a dones immigrants, en què la fotografia es converteix en una eina de teràpia i alhora d'integració. Què es vol aconseguir amb aquesta activitat, Clara Chavarría Domingo?
Hola, Marta. Doncs en aquest taller que imparteix l'entitat Click Me Inclusió es proposa a aquestes dones que puguin expressar què ha suposat haver d'emigrar. L'activitat s'ha fet a la Biblioteca Pepita Ferrer del barri de Torreforta de Tarragona, on hi ha un gran nombre de veïns que són forans. Eugènia Ortiz és fotògrafa i coordinadora de Click Me Inclusió i reflexiona sobre com n'és de difícil migrar i deixar-ho tot enrere.
Les societats o els pobles o les ciutats que rebem migrants no en som prou conscients de l'esforç que significa aquest gest de deixar enrere, no? La teva arrel, la teva terra, el teu espai, la teva gent. Això, per començar, per mi ja és impactant de per si.
A més d'expressar-se i compartir experiències, l'activitat també permet fer xarxa al mateix barri, especialment entre un col·lectiu, el de les dones, que per Ortiz és més vulnerable que el dels homes.
Les dones han d'estar a les cases, han d'estar pels fills i les filles, i en molts casos, per exemple, el tema de l'idioma és un problema per elles, perquè no tenen aquesta xarxa on aprendre'l. És a dir, són dones que queden molt més tancades, molt més atrapades en la pròpia situació, no?
La Laila Elgabra té 20 anys i forma part de l'entitat Iniciativa Tarragona, que treballa per fomentar la convivència, la integració i per visibilitzar les dones. La Laila ha participat en aquest taller i també refereix a la importància de fer xarxa.
Crec que aquests espais són molt important, no? Perquè ens ajuden a emprendre-nos, a compartir idees, a descobrir talents i capacitats que potser no ens havíem atrevit a explorar. Al final són espais que ens fan créixer com a persones i com a comunitat.
Escolta'm, com es planteja el taller? Què se'ls proposa?
Doncs mira, l'eix temàtic del taller és el que centra l'edició d'enguany de l'SCAN, que està dedicat a les urbs, a les ciutats. I a través de les fotos que tenen al mòbil o extretes d'internet, se'ls ha proposat a posar en comú com els agradaria que fos la seva ciutat i el que troben a faltar de casa seva.
Parlaven molt doncs, de fets com la família, el menjar, després aquells espais que doncs, elles desitjarien tenir, no?, dels seus llocs d'origen, el propi barri de Torreforta, aquelles coses que els agradaria millorar del propi barri. Parlaven com enyoren els arbres o els espais que tenen vers en els llocs d'origen, dels espais també dirigits a nens i nenes, als parcs.
El taller m'ha portat molt, no? M'ha servit per expressar-me com veig la ciutat, destacant aquells llocs més bonics i també connectant amb la meva cultura, no? Com els elements del Marroc que són importants per a mi. També m'ha fet reflexionar sobre com vull que sigui la meva ciutat ideal, no? Una ciutat on tothom, però sobretot les dones, ens sentim segures i valorades.
En el taller de 4 hores de durada hi han participat una quinzena de dones de diverses nacionalitats i amb el treball que han fet, Ortiz proposa fer-ne un llibre obert perquè altres dones hi puguin fer més aportacions.
Al Palau Maricel de Sitges avui s'inaugura l'exposició L'amic de les arts, que no els amics, eh? Que vol ser un homenatge a la revista cultural d'avantguarda que es va editar a aquest poble del Garraf entre els anys 1926 i 1929. Va ser una revista, aquest de L'amic de les arts, revulsiva, on hi van participar artistes com, per exemple, Dalí, Miró, Foix o Lorca. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, què era L'amic de les arts? Una revista força desconeguda per al gran públic?
Mira, era una revista d'art i poesia que va durar 30 anys i de la qual se'n van editar 31 números. L'Amic de les Arts va portar a Catalunya l'art que es feia a principis de segle a països com França o Alemanya. Aquesta revista va tornar a situar Sitges en el món artístic 30 anys després de l'eclosió del modernisme, que tan important va ser a la vila. Precisament, l'esperit transgressor de l'Amic de les Arts va voler tirar per terra l'art català anterior, com recorda el cap de col·leccions dels museus de Sitges, Ignasi Domènech.
Significa una mica dinamitar. El que vol és dinamitar els fonaments de l'art d'aquell moment a Catalunya, d'un art que ells entenen conservador, que ells entenen burgès, petit burgès, i poc alentador per l'avenç de la societat. Critica la música del moment, la dansa del moment, la cançó tradicional catalana, el teatre tradicional, tot allò que d'alguna manera donava una entitat a la Catalunya del moment per una part de la societat que ells creuen absolutament caduca i passada, no? I el que acaba passant és que, evidentment, hi ha un punt avui en dia, quan ho llegim, hi ha un punt hilarant, perquè realment és força demolidor.
A l'exposició hi ha unes 150 peces de col·leccions privades i museus, bàsicament obres d'art i objectes. Entre ells, el manifest groc firmat per Dalí, Montanyà i Gasch, que reivindicava un art més avançat i trencador com el cubisme o el surrealisme.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Leo Messi ha parlat. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
És un avançament del programa El Nou Clam, que s'emetrà la setmana vinent a TV3.
L'argentí valorarà la seva etapa al Barça i demostrarà que segueix l'actualitat blaugrana des de Miami als Estats Units, per exemple, per valorar l'última fornada de jugadors provenients de la Masia.
Me parece espectacular, ¿no?, que los chicos tengan la oportunidad durante hace un par de años. Y cuando se le da la oportunidad y la confianza, responden de esta manera, porque conocen el club mejor que nadie, porque están acostumbrados a jugar de la manera que se juega hoy desde chiquito, y cuando se lo acompaña suceden estas cosas como sucedió en otra época también.
I en aquest Nou Clam veurem a Messi fins i tot votar l'opció que més li agrada de l'himne del 125è aniversari.
Encara en futbol, i parlem del nou triomf del Barça femení.
Ahir va superar el Sant Pol en Austria per 1-4 a la quarta jornada de la Champions femenina. Van marcar Kika Nazaré en dues ocasions, Vicky López i Alexia Putellas. A la classificació del grup D, el Barça continua sent segon a 3 punts del Manchester City, que ahir va superar el Hammarby suec per 1-2. La capitana del Barça, Alexia Putellas, assegura que ja té ganes d'enfrontar-se a l'equip anglès.
Tenim moltes ganes del partit contra el City per com va anar a casa seva i, bueno, volem primer guanyar, després fer gaudir a la nostra afició a casa i en un gran estadi com és Montjuïc.
Són declaracions d'Alexia a TV3. Aquest partit es jugarà el 18 de desembre al Lluís Companys.
Avui torna a la Lliga masculina després de l'aturada pels compromisos de seleccions.
El Getafe Valladolid, que començarà a les 9 del vespre, obrirà aquesta 14a jornada de la primera divisió. Demà serà el dia del duel català entre el Girona i l'Espanyol. Ambicions ben diferents dels dos conjunts. D'una banda, els gironins miren a Europa i els blanquiblocs volen sortir del descens. El Barça, per la seva banda, jugarà també demà al camp del Celta. Lamine Yamal serà baixa segura, ho ha confirmat Hansi Flick, l'entrenador blaugrana.
No, so against Real Sociedad, we didn't play very good, so it's...
No hi ha por a jugar sense ell. Contra la Reial no vam estar bé, però no va ser per aquest motiu. Per nosaltres Lamine és molt important, però tenim altres jugadors i ens hem d'adaptar.
We also have to adapt this.
Veurem quan podrà tornar. Per nosaltres el que és important és que quan torni ho faci al 100%.
For us important that he's back by 100%.
El Mataroni fins i tot és dubte per al Barça-Brest de dimarts a la Lliga de Campions. Per cert, també el Barça, el club, ha advertit als grups que formen la grada d'animació que paguin els 21.000 euros amb què la Lliga, la Federació Espanyola i la UEFA els van multar per càntics i gestos ofensius. Si no paguen, no es deixaran entrar dimarts els partits de la Champions contra el Brest.
En bàsquet, avui tenim partit del Barça a l'Eurolliga.
Visita el Bayern de Múnich en la 11a jornada a partir de 8:45 del vespre. Serà el primer partit europeu sense el lesionat Metu. Els dos conjunts estan empatats amb un balanç de 7 victòries i 3 derrotes. L'absència de Metu la valora el seu company Jan Veselý.
No serà fàcil substituir Metu. Haurem de fer una bona feina a l'hora de compensar-ho, descansant menys. Haurem d'estar units per aquest període de baixa i fer un pas endavant en un moment així.
Amb l'expedició del Barça hi ha viatjat el jove pivot lituà del planter Arturas Butayevas. Aquest duel Bayern-Barça el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
En handbol, l'anunci de l'adeu d'un dels grans.
El jugador del Granollers, Antonio García, ha anunciat la seva retirada un cop acabi aquesta temporada als 41 anys.
Luchando contra mis sentimientos. Jugaría hasta el último día de mi vida, pero debo ser honesto y sensato. Y por eso mismo voy a luchar hasta el último partido para llegar a lo más alto. Y es de la única manera que entiendo el balonmano, el deporte y la vida. Gracias a tots i piti collons.
Antonio García assumirà llavors el càrrec de responsable dels equips professionals masculí i femení del Club Vallèsà. Antonio García ha aconseguit en 20 anys de carrera una medalla de bronze en els Jocs Olímpics de Tòquio del 2020 i un or en el Campionat del Món del 2013. D'altra banda, també en handbol, el Barça continua invicta a la Lliga de Campions. Ahir va derrotar el segon classificat, el Nantes, per 36 a 30, tot i les baixes sensibles de Dikamem i Kalsbogard. A la classificació, el Barça presenta un balanç de 7 triomfs i un empat, 3 victòries més que el Pic Seguet hongarès, ara mateix segon a la classificació del grup B. D'altra banda, el Noia va endur-se el duel català contra el Reus a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina per 3 a 1. Per als de Sant Sadurní van marcar Xavier Costa en dues ocasions i Jordi Bargalló. Joan Salvat marcava el gol dels reusencs. Mentre que a l'Eurocopa masculina waterpolo, el Barcelona es va garantir ahir la primera posició del seu grup, tot i perdre per 12-10 a la piscina del Xàbats Serri.
No t'ho pots perdre.
Nit solidària de música a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, Òmnium Cultural i l'ANC han organitzat aquest primer concert a partir de les 8 del vespre amb una vintena d'artistes. Hi participen Oques Grasses, Figaflaua, Sopa de Cabra, Julieta, La Fúmiga, Buós, Els Catarres, Roba Estesa, que escoltem de fons, Joan Dausà, Triquell, Edu Esteve, Elèctrica d'Arma, Lluís Llach i Borja Penalba, entre d'altres. Cada entrada costa 25 euros, diners que ajudaran a la reconstrucció de les zones malmeses per la Dana al País Valencià i la recuperació de projectes socioculturals. Tornem dilluns a la una. Bon cap de setmana.